En aquest programa de Mossega la Poma ens visita l'amic i professor Jordi Delgado, especialista en Anonymous, amb qui parlarem dels darrers fets apareguts en premsa sobre l'espionatge informàtic massiu de persones als Estats Units i Europa, i ho lligarem amb les criptoparties, és a dir, la forma de protegir-nos precisament d'aquest espionatge. Acabarem parlant de les cuentes del PP, un tema d'actualitat. En temps de tertúlia tecnològica parlarem, entre d'altres temes, del 5è aniversari de l'App Store, d'una conferència secreta de Google
i de Yves Saint Laurent.
I de la nova vulnerabilitat que afecta massivament els telèfons Android. En Raül Arribas ens portarà el més destacat del que s'ha publicat a la secció Va de Jocs del diari Ara, i tancarem, com sempre, amb les vostres propostes. Mosseguis, comencem.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, benvinguts a Mossega la Poma, un programa on parlem de tecnologia dispersa i moltes coses més. El control tècnic, senyor Rubén Gervilà. Buenas i benvingut i ben inaugurat.
Estrenem tècnic.
Tècnic, redacció Raül Arribas, codirecció Marc Alier.
Hola.
Productor Raimon Lapuente, volant cap a Londres. Convidat senyor Jordi Delgado, professor.
Hola.
Amic del programa, professor d'informàtica teòrica a la Facultat d'Informàtica de l'UPC.
I finalment tenim a l'Albert.
Senyor Cupa, Albert. Hola. González, ara.
És el filòsof de guarda, de guàrdia de Mossega la Poma.
Això m'has assignat tu i...
Sí, perquè les teves reflexions ens transporten a...
Pensava que anaves a dir a la secció especial de quan estem molt contents.
No.
Bé, conducció i direcció que us parla en Tomàs Manzanares. Recordeu seguir-nos, que ens podeu seguir per iPhone i per Android amb l'aplicació Mosseguis, aplicació que podeu trobar buscant-la amb dues S's, Mosseguis. Saludem a totes les emissores locals que remeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles. És un plaer, com sempre, compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs, digues. Avui estic molt content.
No ho diria pas.
Sí, estic molt content, perquè és que el periodisme ciutadà ha arribat a un nou nivell. Tu pensa que ara fa dos dies, malauradament, va haver-hi aquest accident aeri en l'aeroport de San Francisco, aquest Boeing 777 que venia de Seul, i que dues noies pobrissones van morir, una amb l'accident i l'altra la va atropellar l'ambulància, que és una cosa que s'ha sabut després. Però una de les coses interessants és que com van sortir les notícies, perquè abans de que la CNN i la Fox i la ABC i la NBA i... totes aquestes agències que tenen tres lletres que els he dit, la NSA i tots aquests, comencessin a parlar d'elles,
la NPR, la National Public Radio,
la NPI i aquestes coses, doncs van començar a sortir, doncs, coses a Twitter i tal. De fet, hi havia algú que deia que s'havia fet un tuit a través de Path, que és una cosa diferent del path i el tuit, perquè no s'enteren, però el més maco és que una de les primeres fotografies que va sortir a través d'Instagram. I el tio que va fer la foto li va posar un filtre.
Mare meva.
O sigui, és molt malalt. O sigui, ja estàs documentant un fet i què fas? Li fots el filtre Kelvin allà.
El Kelvin de grado Kelvin.
Exacte. De grado, estan molt malament. O sigui, és com... estàs condicionat, com que la interfície d'usuari diu que posis un filtre, li fots un filtre per enviar-ho.
Deixeu-me, aprofitant que has fet la interrupció, l'estic molt content, deixeu-me anunciar que aquest divendres 12 de juliol, a partir de les 18 hores, farem una trobada Mossegui al Chiringuito...
Bueno, no ho diguis, que s'apuntin a la comunitat de Google Plus i sabran on és.
Exacte, apunteu-vos a la comunitat de Google Plus, perquè farem una trobada Mossegui a un Chiringuito de Badalona, per aquells que no tingueu temps d'apuntar-vos a la comunitat Mossegui.
Sembla que n'hi ha 12 a la platja de Badalona.
Per tant, millor que
us
apunteu a la comunitat Mossegui tancada de Google Plus, heu de demanar permís per entrar. I res, ens trobarem per fer una birra, networking, friquisme dispers i compartit.
I ens fotrem a l'aigua.
I ens fotrem a l'aigua.
I el Tomàs comerats. No podrà portar el cloud perquè vol que faci solet.
No. Comencem tot seguit Mossega la Poma.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Jordi, benvingut de nou, ara sí.
Gràcies.
Després d'aquestes presentacions que s'eternitzen minuts i minuts.
Avui serà un programa calent. Gràcies a les retallades de l'UPC no tenim aire condicionat i serà calent, de veritat.
Actualitat. Espionatge informàtic als Estats Units. N'hem parlat aquí del tema de la NSA. Però també a UK i també a aquests darrers dies
s'ha assegut
a França.
També?
No, i espies francesos.
Els francesos també, no?
A l'Yves Saint Laurent.
Sí, sí. La pregunta clau és qui no espia.
Exacte.
Aquesta seria potser la pregunta clara, perquè
nosaltres quatre, no?
Dona la sensació. Vaig veure un comentari a la premsa, ara no recordo exactament on, que comentava que un càlcul aproximat del nombre de telèfons punxats a Espanya per la policia s'acosta al milió.
Una cosa és la policia i l'altra és els serveis secrets. En aquest cas estem parlant de policia. Teòricament la policia pot punxar si té una autorització judicial.
Efectivament,
no?
Si tenen autorització judicial, sí. Mm.
Però aquí no estem
per
parlant
d'això. Per això estan tan ocupats els jutges, no? Per anar fent autoritzacions.
De totes maneres, sembla ser que la NSA als Estats Units no està especialment amoïnada pels temes legals. És a dir, no se sap si és legal, il·legal o alegal el que estan fent, però el que sí que m'atreveria a afirmar és que els importa un rava.
És que, de fet, quan es va muntar la Patriot Act aquesta que tenen, qualsevol empresa o persona que la NSA hagi contactat per demanar-li que cooperi amb aquest espionatge, té prohibit parlar-ne. Legalment, si estan ficats, no poden dir res.
Però el Jordi té raó. I a més, es dona la paradoxa de que França es posa com una moto per allò dels Estats Units i resulta que ara es descobreix que França també ho fa. No?
La cosa està en que, curiosament, diguéssim, a toro passat, s'ha vist una mica que la reacció de certs països europeus ha estat sorprenentment lleu. Considerant que ells també ho fan. Aquesta és la resposta a per què no s'han rasgado les vestidures.
Però la diferència és que, clar, la forma en què funciona internet és que la major part dels paquets, per com està muntat, passen per Estats Units. I per les empreses de serveis, Google, Facebook, Twitter, YouTube, estan a Estats Units. Amb la qual cosa, molts dels... clar, si els francesos espien tot el tràfic que passa per França, en els americans els hi sua molt, perquè és que només el tràfic que va cap a França dels americans passa per
però
França.
Però el Jordi ho deies...
Estats Units passa tot.
El Jordi, tu parlaves dels americans respecte als americans i a la resta del món, que els és absolutament igual.
Sí, efectivament. Jo penso que tenen aquesta obsessió a partir de l'11S per la seguretat. A mi m'agrada molt aquella cita de Benjamin Franklin, no? Que diu una cosa semblant a que qui està disposat a sacrificar llibertat per seguretat segurament no es mereix cap de les dues. Aleshores, jo crec que els Estats Units està fent una aposta molt clara en aquest sentit i equivocada.
Bé, de tot això, un dels temes que sorprèn és la tecnologia... Sí, ho hem parlat aquests dies de forma reiterada. Aquí hi ha una mena de conxorxa entre les operadores, no Google i Twitter i Facebook,
Els que tenen els canutos.
Els que tenen els canutos i els governs, perquè si per tu tenir un canuto t'has de donar ja una llicència que soc govern, tu m'has de deixar punxar el canuto perquè jo vull espiar. La cosa va així o no va així?
Bueno, jo no ho coneixia, però es veu que era conegut, no ha sortit arrel de les últimes filtracions, sinó que ja es coneixia una famosa habitació misteriosa en la seu de TT, Estats Units. És una habitació que està destinada doncs, a recollir dades que passen per allà.
Una habitació misteriosa que fa...
Bueno, no és tan misteriós. Suposo que allà deu haver tot l'equipament de les agències governamentals orientat a l'espionatge.
I és allà on, diguéssim, es punxa i s'analitza...
Passen els cables de xarxa de fibra òptica...
Sí, però tècnicament,
banda,
això
i el que
hauria,
passa allà no se sap.
Tècnicament això hauria de ser detectable.
Bueno, és el que és
un
el
router,
que
un router
no,
és una IP.
És que no és un router, és que és el que diu, és un prisma que agafa i duplica la senyal de fibra òptica i llavors pots agafar i tot el tràfic esnifar-lo. És com un esnifer de wifi. Clar, un router, llavors els analistes de seguretat diran, cony, què està passant per aquest router? Qui controla aquest router? Però tothom fot un trace package i pots veure el que està passant. En canvi, si simplement estàs esnifant tot el tràfic, doncs ja ho tens.
Continuarem parlant a veure com ens podem protegir de tant espionatge.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
Jordi.
Sí.
Jordi, jo et volia comentar que el que sí que s'ha dit, la mateixa NSA en les seves comunicacions, deien que en aquest centre de dades que em sembla que han muntat a Utah o a Montana, o en un estat d'aquests on, on parlen raro, diuen que tenen una capacitat de... I tenen la capacitat d'emmagatzemar fins a 5 zettabytes.
Què són?
Zettabytes? Jo diria que havien arribat als yottabytes.
Ja. Els yottabytes ja és una...
Hòstia,
ja és una...
Aquesta és una paraula nova per mi.
Clar, a veure, hi ha una cosa... Jo és que vaig estar mirant el dels exabytes perquè es deia que fins l'any 2000 tota la informació que havia generat la humanitat era un exabyte.
Uh-huh.
I llavors havia sentit que s'estava fent un exabyte cada dos anys. Però es veu que ara no, que em sap que és cada dues setmanes que la humanitat generem un exabyte. Però clar, el soroll, tota la informació de tràfic i les metades del tràfic, doncs és una quantitat bestial. Uh-huh. Clar, és que... és un 1 darrere moltíssims zeros, o sigui, és una pila enorme d'usos d'un terabyte. Llavors, clar, fins i tot hi ha hagut alguns analistes de gent que construeix centres de processament de dades a dir, escolta, és que no és possible muntar una cosa tan grossa. Evidentment, amb discos d'usos segurament tindran mitjans de menys latència, que no estiguin consumint, jo que sé, cintes, senyors picant pedra contra argila o...
targetes perforades.
Exacte, targetes perforades. Exacte. Les targetes del gas que deia l'altre dia en...
Ara torna
tot. Sales, torna tot. Però tu com ho veus, Susi?
Home, jo realment de sistemes d'emmagatzemament no hi entenc gaire, però no em sorprendria que ho poguessin fer. La veritat és que avui dia, lamentablement, quan un intenta ser escèptic, intenta ser una mica prudent a l'hora de pensar, te n'adones que la bestiesa més gran que t'explicava el conspiranoi del costat resulta que és més certa que tot allò que tu intentaves, diguéssim,
rebatre.
O sigui,
o dir que no,
ja no sé realment què dir. Mm. Clar, o sigui, aquí els conspiranoics, 1, escèptic 0, amb el tema aquest de l'NSA.
Mm. I el que estan dient és, clar, i a més a més coses com, per exemple, la gent que navega a través de Tor o que fa servir VPNs i tal, aquests són els que són automàticament més sospitosos i això es guarda tot.
Sí, em sembla, a mi no ho dubto. El que passa és que, com deia el Julian Assange en el seu llibre Cypherpunks, l'univers està al nostre costat. Les matemàtiques són les matemàtiques. Si el xifrat és bo...
Anem a parlar de xifrats i anem a parlar de mesures de protecció. O sigui, ja hem de tothom, que entengui tothom, que som sistemàticament escoltats, o com a mínim enregistrats.
I d'entrada tontos, perquè el 90% de la nostra comunicació, que és el correu electrònic, o serveis de missatgeria, propietaris com iMessage o WhatsApps o els SMS, són en obert.
L'únic problema greu que jo trobo aquí, ara que comentes precisament això, és que la informació que Facebook i Gmail i Google, perdó, el que tant ens escandalitza que comparteixin, no oblidem mai que els hi hem donat nosaltres,
Correcte.
I ningú ens ha obligat.
Sí, sí. I a sobre de Google no ho sabem del tot cert, però de Facebook sabem de forma provada que utilitza aquesta informació per benefici propi.
Contravenint la normativa. La llei de protecció
ara,
de dades.
I a més a Facebook es dona també la paradoxa de que tu pots connectar-te amb HTTP, no amb HTTPS, amb el que no es fa...
No,
un...
a Facebook ja és només HTTPS.
Ja és obligat?
Ja és obligat. Ho van implantar fa un any perquè va haver el cas aquell dels wifis. No, però una cosa el que deia en Jordi. A veure, jo, per exemple, jo envio moltes coses a Google i envio moltes coses a Twitter, però jo sóc conscient del que envio i del que no envio. Jo, per exemple, a Facebook o a Instagram no penjo fotos del meu nen, perquè la meva dona em mata, entre altres coses. Però sóc conscient que penjo algunes coses sí i algunes no. Decideixo el que vull. Clar, el correu electrònic, en principi, entenc que si t'envio un correu a tu, te l'envio a tu. Però estic fent servir un estàndard que és el SMTP és el que és tot obert.
Clar, i la solució passa per, insisteixo, per xifrar. Si m'envies un correu electrònic, el que està clar és que tothom podrà saber que tu m'envies un correu electrònic a mi. La qüestió és que el contingut no sigui legible. De totes maneres, de les metadades també se'n treu profit. Si més no, de cara a conjectures, igual, no sé, jo em puc imaginar una situació en què el contingut dels correus xifrat però inofensiu pot donar lloc a una xarxa de metadades tremendament sospitosa per algú que no fa res. No sé si m'explico.
Sí.
Bueno, això és com lo del Soprano, que sabia, o del Padrino, que saps automàticament qui és la família de la màfia per als convidats a certa festa de confirmació, no? Els convidats són els mafiosos. Hi ha mafiosos, policies i jutges allà convidats.
Parla'ns de les criptopartys. Són obertes? Podem anar a tothom?
Sí, sí.
I de què va?
Les criptopartys són una iniciativa no estat nostra, ni molt menys, que em penso que va néixer a Austràlia. Se n'han fet moltes arreu del món i de fet els requisits per fer alguna cosa i dir-li CryptoParty són pocs. Un requisit important és que no cobris, val? No es pot cobrar per una CryptoParty, després que bàsicament ensenyis i posis a l'abast de tothom el que vulguis, però agafar una taula, una cadira, fotre't al mig de la plaça Catalunya i el primer que passi a explicar una història de criptografia és pròpiament una criptoparty.
Però quin és el propòsit de les criptoparties?
La idea de les criptoparties senzillament és posar a l'abast de la gent del carrer, de la gent,
els que tenen l'usuari un Windows en PC,
i exacte, explicar-los que existeixen eines senzilles de fer servir per poder xifrar tant les comunicacions com les dades.
I no entorpeixen i enlenteixen l'ordinador, les comunicacions?
Sí, una miqueta, però la veritat és que és inapreciable. Jo sóc usuari habitual de VPNs i la veritat és que no tinc cap problema.
I les VPNs són realment segures? Vol dir que no estarà punxada la VPN, no estarà comprada pel govern?
Home, això depèn de l'empresa que t'ofereix el servei. Òbviament, les VPNs són de pagament perquè ja sap que si no pagues el producte ets tu. Ja. Per tant, el que s'aconsella és que si et contractes una xarxa privada virtual o VPN, ho facis, diguéssim, de pagament. És un servei relativament barat. I, però al final de tot, amb aquestes qüestions de xifrats i d'amagar-se i de no amagar-se i tal, hi ha un problema de confiança últim. És a dir, tu confies en l'empresa que t'està oferint el servei? Sí o no? Perquè aquí està la pregunta.
Estic d'acord amb tu. Jo confio en Google, digueu-me confiat, en canvi no confio en Facebook, per això jo no tinc compte perquè Facebook i en canvi utilitzo Gmail.
Clar, el que passa és que, bueno, Google està fotut en l'all aquest de la NSA.
No, però el que diuen, a veure, pel que estan dient amb la NSA, Google ha dit que la NSA no té accés als seus servidors, el que sí que passa és que és el que estan dient, que la NSA està esnifant tot el que va cap a Google que pot anar encriptat. Però ara com ara, si per exemple en Tomàs envia un correu a través de Gmail, tot el circuit està encriptat. En canvi, si jo des de Google t'envio un mail a tu en el correu del departament de l'SI, això passa pel canal de SMTP, que no està encriptat i l'NSA pot llegir directament el correu electrònic.
Clar, la solució seria fer servir les eines que hi ha, que es diuen PGP o PGP Tools, per xifrar els correus electrònics.
Et dono la meva clau pública, tu me dones la teva i a partir d'aquí...
Però aleshores el receptor ha de tenir també la clau, si no, no podrà...
Clar, jo dono la meva clau, tu em dones la teva clau pública...
O sigui, un correu a una persona que no coneguis o que sigui la primera vegada...
La idea és que la primera vegada tu has d'enviar un correu electrònic, hola, bona, sóc aquesta és la meva clau pública, dona'm la teva clau pública i tindrem una comunicació. O gairebé podries agafar i donar la clau pública amb una targeta amb la targeta de visita, amb un codi QR o amb alguna cosa així.
Bueno, esperem que aleshores no es dediquin a col·leccionar claus públiques.
Bueno, però amb la clau pública...
clau privada per poder...
Efectivament, la gràcia del sistema de xifrat asimètric és que és asimètric, és a dir, jo puc xifrar el que vulgui destinat a tu o a qui sigui, però només tu ho podràs desxifrar.
Si necessites la segona part.
Si jo agafo la teva clau pública, la meva clau privada, i faig un missatge que tu pots llegir amb la teva clau privada i amb la meva clau pública.
Correcte.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta mosseg. Ei!
I faig un missatge que tu...
Perdona, què deies, Marc?
Bueno, estàvem dient si això que havia dit.
En principi, la idea és tu, per xifrar el missatge destinat a algú, només necessites la seva clau pública.
Exacte.
Ja està. Amb això xifres el missatge i ell el desxifra amb la seva clau privada.
Mm-hmm. Ja, ara, si I ell... amb la meva clau pública per saber que ve de mi.
Bueno, aleshores és una mica més delicat perquè la teva clau pública en ser pública la podia adjuntar qualsevol. La teva clau pública ell l'ha de tenir signada. De manera que així assegura que ve de tu. Digues, és un procés una mica més sofisticat. Però en principi, si obviem aquest petit detall de l'autenticació del que envia el missatge, en principi tu només et cau la clau pública d'algú per enviar-li un missatge xifrat.
Mm-hmm. Anem a la darrera part de la conversa amb en Jordi.
Ajustem una miqueta això de dir, per tindre, diguéssim, privacitat, hem d'encriptar el correu electrònic.
Xifrar el correu electrònic també convé xifrar les dades. Hi ha eines molt útils.
Internes del disc dur.
Exacte, com el TrueCrypt, és un software lliure que serveix per xifrar dades en disc.
I està a més, per Windows, Linux, Mac?
Està per Windows, Linux i Mac.
Mm-hmm. El Mac, de fet, es pot encriptar, pot xifrar el teu disc.
Sí, amb el File Vault, no?
Sí, File Vault.
Però passa que alenteix bastant el funcionament del...
El TrueCrypt, en canvi, té coses interessants. No sé si tenim temps d'explicar-ho.
Sí, sí.
Com els volums amagats. És a dir, tu pots tenir un volum xifrat, TrueCrypt, a dintre d'aquest volum xifrat, n'amagarà un altre. De manera que quan tu obres el fitxer assignat al volum i el muntes, Si li dones una contrasenya, t'anirà el volum fake, per dir-ho d'una manera, i si li dones una altra, t'anirà l'autèntic, el que està amagat. I això és una eina molt potent perquè fins i tot sent obvi que tens un volum xifrat, tot i així encara puguis amagar informació.
Llavors, per exemple, si fas servir un Mac, en comptes de fer servir el Firewall, el que fas és simplement tens un volum encriptat per les teves dades.
Sí.
No cal encriptar les aplicacions perquè és estúpid.
No té gaire sentit.
No, perquè les aplicacions són obertes i conegudes, en canvi les teves dades...
I llavors no fer servir coses com Dropbox o Google Drive i tot això que fem servir per conveniència.
Pots fer servir Dropbox si el fas xifrat.
Clar, efectivament. És a dir, tu pots... El que passa és que el procés d'utilització ja no és tan còmode com és ara.
Clar.
Però si tu una mica abans de posar res a Dropbox ho treus, ho manipules, ho desxifres, ho manipules, ho fas el que sigui, el tornes a xifrar i tornes a guardar a Dropbox.
Tenim pocs minuts i no volia que se'ns passés de parlar de l'actualitat, que és l'últim, que són els papers del PP, les cuentes del PP, famós a Twitter, ahir ho va petar per tot arreu, va sortir com a trending topic, que a més va ser un dels trending topics sostinguts, com poques vegades estàvem veient trending topics sostinguts.
Sí. Funciona?
Sí, està
així. Hola a tothom, que acabo d'arribar.
Raül Arribas ha arribat aquí.
Sí, és que vaig llegir un tuit precisament que parlava d'això. Deia, quan s'ha un país normal, passa això i el govern també dimiteix. Sí. Espanya és trending topic.
Sí, clar.
Aquí, fins aquí arribem.
Aquí no dimiteix ningú, per això hi ha trending topics. Què volies comentar? Perquè tot... a veure, aquí hi ha un procés de divulgació de les famosos papers, no? de les comptes, o no sé com dir-li, perquè deien que no són realment els papers del Bárcenas.
No.
Són
comptes que volem veure.
Són les comptes de veritat ja no, i no són fotocòpies, són els reals. No?
És la comptabilitat A del PP des de l'any 90 fins ara. Aquesta comptabilitat...
Primera entrega, crec que deien. Jo sé que el Pedro J. Em sembla que...
És un col·leccionable.
Crec que el d'avui és primera entrega.
Però a Pedro J. li ha arribat... A veure,
el Pedro J. té els papers del Bárcenas, que això seria la comptabilitat B, que és, suposo, la sucosa. De totes maneres, la comptabilitat A... La veritat és que no tinc temps per mirar-ho gaire, però seguint-ho per Twitter he vist algunes coses curioses.
De la comptabilitat A.
De la comptabilitat A,
diguéssim, de la transparent, de la que està publicada al... Com es diu? La d'això de cuentes?
El Tribunal de Cuentas, que va 5 anys tard.
El logopeda de Mariano Rajoy per 150.000 euros, crec que era.
No, pessetes. Segurament pessetes.
Ah, bueno.
Pensa que hi ha una gran part de la comptabilitat que s'ha de llegir en pessetes.
Jo crec que el Mariano Rajoy, si hagués parlat...
Em sembla.
Per això dic que li pellisques un ou i encara i t'haguessis estalviat 150.000 pessetes de l'Ocupera.
No, però hi ha entrades curioses. Per exemple, un Amstrad 2086 HD els hi va costar 240.000 pessetes.
Era el que valia.
Efectivament. A mi no em va sortir, quan per Twitter es deia, mira això.
Era el que valia. I el PC 1512 valia 200.000 pessetes, que era el que vaig comprar jo. Jo volia el DHD, però tenia que anar amb els doble floppies.
I també hi havia una entrada curiosa que deia 3 cassetes. Diu 15.000.
15.000?
3 clar, cassetes? Jo imagino que es devia referir a aparells, reproductors de casset. Perquè cintes de casset, 15.000 pessetes, jo tinc mala memòria, per t'assegurar.
Però d'aquelles que compraves una benzinera...
D'aquelles TDK típiques.
Que no, efectivament.
I els lacacitos?
Sí, hi ha una entrada...
Espera, un moment. Anem a escoltar una falca i ara explica'm això dels lacacitos.
Això és brutal.
Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat. Fes queixalada al primer programa independent de cultura tecnològica en català. Mossega la Poma.
A veure, què és això dels lacacitos? Expliqueu bé.
No, res, també ho he vist a Twitter, he vist que hi havia, es veu que la comptabilitat aquesta hi ha una entrada... per la lacacitos.
A veure, quina quantitat, perquè hi ha coses, jo sé que sempre hi ha allò que se'n diu caja chica, caixa petita, que hi ha fins i tot la normativa de comptabilitat permet fer que hi hagi certa quantitat que va per caixa petita, són els tiquets de caixa.
Però que estem parlant d'una gent que es va gastar, crec que era no sé quants centenars de milers o desenes de milers d'euros en confeti, no?
Sí, 4.600, dèiem.
Però la això igual és amb algun mil.
Euros, no pessetes, euros.
Igual donaven la casita als mítics, així hi va la gent.
4.000 i pico euros en confeti, és un bosc sencer.
Sí, una passada. Com és el procés de fer pública aquesta informació?
Que doncs la veritat és que no ho sé. Jo em vaig trobar ahir...
Tu tens connexió. Tot va arribar abans d'hora.
No. La cosa és que ho vaig veure a Meneame.
Ah, molt bé.
Meneame, una de les persones més vinculades amb Meneame que conec, em va dir que estava... Quan tot just va sortir, abans de que arribés a portada, i em va avisar i sí, finalment va arribar a portada... I és espectacular. El que passa és que és molt curiós, perquè l'entrada de Meneame, recordo que deia, un hacker com era allò? Un hacker libera la no sé què de comptabilitat. I després tot això ha anat a parar i ha acabat sent Anonymous. Però, curiosament, al principi de tot no es parlava d'Anonymous. Potser sí que ha estat Anonymous, la veritat és que no ho sé gaire bé. El que sí que és veritat és que la primera vegada que apareix això, formalment, els enllaços amb les pàgines web, és un compte de Twitter que es deia Pepe Goteras.
Pepe Goteras.
Que té l'humor que no falti.
No, no, que per cert, jo vaig veure com a hashtag a Twitter, el Pepe Goteras.
Sí, no, sí, però és que Pepe Goteras és Goteras de leaks, sí, però Goteras de Pepe Gotera i Otilio, que tothom... Que bueno, els que tenim una certa edat,
exacte,
coneixem els personatges d'Ibáñez. Doncs sí, la cosa és que no ho sé gaire bé, la veritat és que el total són 6 gigas, em penso, i això es va penjar per anys en un lloc que es deia Anon Void, que ja l'han tancat.
Ja
l'han tancat, però afortunadament tot això ha anat a parar peer-to-peer. Ara ja, si agafes el torrent de Pirate Bay, té uns 300 seeders. L'última vegada que ho he mirat. Però és que la penúltima en tenia 80, vull dir que això està pujant bastant.
Oi que Pirate Bay canvia de domini principal cada 2x3? Van a
bueno, l'obliguen, no?
Cap a l'SX, cap al...
Ara està l'SX, em penso.
I... Ara està l'SX, em sembla que ja sabia...
Com poden obligar a tancar un lloc així?
Van a per ells.
Si, però a veure, si la Cospedal va dir que això era mentira, si és mentida, què més dona?
No, la Cospedal ha dit que és mentira allò del Bárcenas. Ah. Crec que sobre les cuentes del PP encara no s'han pronunciat.
Encara no? Si ahir no. Estaven tots corrents. Avui tu dius que estan tots els seus del PP fent alguna cosa, no?
Avui a les 8 hi ha una convocatòria a les seus del PP per manifestar-se i queixar-se de tot aquesta
mena. Ah, una convocatòria ciutadana.
Sí, 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 vale, diguéssim, vale. IRL.
IRL. Vale. Parlem, antic sistema de missatgeria.
Ara que parlem del Pirate Bay, he sentit en podcasts americans que es veu que ja hi ha companyies de VPNs que en la seva publicitat diuen que, clar, que pots utilitzar peer-to-peer i evitant la norma dels 6 strikes. Perquè
efectivament, les VPN serveixen... El tràfic va xifrat des del teu ordinador, per tant, ni el teu ISP sap que hi ha allà.
O sigui que hi ha una transmissió, bon, hi ha clar, una transmissió però, peer-to-peer...
Diguéssim, però si tu consultes el teu correu, mires una pel·lícula, et baixes alguna cosa per VitTorrent, no mires porno, l'únic que tens és un stream de tràfic xifrat. O sigui, l'ISP és incapaç de saber que hi ha allà.
Per BitTorrent.
No, per qualsevol tràfic que hi hagi, qualsevol la VPN el xifra.
Ah, sí, la VPN xifra qualsevol comunicació de sortida.
Tu pots fer servir BitTorrent sense que ningú sàpiga que està fent servir BitTorrent. Per tant, el dels Six Strike no se t'apliquen perquè ja sabem que les ICP fan Deep Packet Inspection, no? Que se'n diu.
Hem d'acabar aquí, i ja sé que el tema és molt sucós i que dona molt de sí, però tenim tertúlia i tenim secció va de jocs.
I en Jordi es queda a
Jordi
tertúlia.
Es quedarà a la tertúlia. Sí, la tertúlia avui serà una mica...
Perquè amb la temperatura ideal que fan aquest estudi, sí, ja que no que marxi.
Ja no trenquis la màgia de la ràdio, no trenquis.
Música. Posem
no
música...
de taula i avui tenim sauna.
Sí, música d'una cantautora que es diu Julandreu, que pot ser Julandreu o Julandron. Julandreu. Totes les dues. I es diu Wait a Little Longer.
Parlem-ne. Tertúlia Mussegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Uh, Vale, a saco, eh? Vale, bueno, molt bé.
Tanta tonteria.
Rubén. En Rubén, li té que agafar el toc en el...
Sí, bueno, el Rubén es diu...
A la taula.
És, com si, és que això és com si ens diguessis, tu, parla ja, collons, eh? Ja t'has dit, collons. El gran. Google prepara una conferència secreta aquesta setmana, ha enviat invitacions privades a 50 persones per l'11 de juliol i algú apunta que podria anunciar-se, algú vol dir, a Leo Laporte, que podria anunciar-se el nou Moto X de Motorola.
Sí, perquè per ser secreta va la xarxa plena, molt secreta.
No, no serà. Què és el Moto X?
El Moto X és el suposat telèfon mòbil de Google, que traurà Motorola, que en teoria quan Google va comprar Motorola...
Perquè era fa dos anys que Google va comprar Motorola.
Seria el Nexus Wise de Google, no? O sigui, el Nexus o...
Suposo, Nexus Moto.
El que es deia, Nexus Moto. Sabés on se sap, el que es deia que Google volia tenir un fabricant. Així no haver de quedar cada cop amb Samsung, HTC o qui fos, o LG...
I va fer la pilota.
El terminal que faré jo cada any de referència el farem Motorola.
Més coses. Aquesta setmana celebra el 5è aniversari
més
de l'App Store.
Més coses que no m'interessa.
és Android.
I que jo tinc una notícia sobre Android. Perquè és que es veu que ara ja...
No estarà apuntada.
No, evidentment. Com vols que estigui el guió? Però és que
potser coincideix.
S'ha trobat, trobat una...
Sí que coincideix.
Buc de seguretat.
Sí, ara parlem.
No, deixa'm.
Si ho ha dit el sumari i parlarem de no sé quin buc de seguretat.
Però no l'he escoltat.
No només no es llegeixi el guió, sinó que no s'escolta. El sumari. No, i el sumari, espera't un moment.
A veure, deixem explicar-ho, és que fa molta il·lusió, perquè lo important és que s'ha aconseguit una gran fita en el món Android que no havia passat fins ara.
Sorprèn.
És que s'ha fet una funcionalitat que és 99% compatible.
És que és mentida, per això dic
jo. Llàstima, a mi m'agrada que sigui...
No, que us he posat el guió.
No és mentida, no és veritat.
Expliquem una mica perquè si no la gent no sap de què parlem.
No, s'explica-ho ara i salta el
guió. Bueno, ja que el Tomàs s'havia currat, el pobre,
sí.
Ha aparegut una vulnerabilitat d'Android que fa que, una aplicació feta amb mala intenció et pugui agafar el control del telèfon. Però aquesta aplicació no passa els controls de Google Play. Per tant, només et pot caure si descarregues apps de markets secundaris. I tu, sabem,
no és segur que no passi els controls de Google Play.
No, jo he estat llegint. De fet, l'enllaç que havies posat tu fins i tot ho diu.
Diu que no se sap si no és...
No. El Google Play no passaria. Vale. El que passa és que els altres on no tenen... Perquè es veu que això ho van informar Google ja fa 6 o 7 mesos. I Google ja va implementar el market... la forma d'evitar-ho. I els va dir a tots els fabricants què havien de fer si volien també que no passés. Clar, si tu vas a un market secundari a baixar-te segons quines coses, corres riscos. Ara corres un risc més. Però ja sabem tots a què va la majoria. No sí. Tot, també hi ha botigues com la d'Amazon que no és pirata.
Bàsicament el que has de fer, anar el que busca la gent a mercats secundaris és els programes per baixar-te vídeos de YouTube, que és el que no et deixen posar en el market.
I jocs pirates i com moltes coses, a veure.
Bueno, però no aquest és, diguéssim, és el motiu on...
Sí, també hi ha botigues legals com la d'Amazon, però vull dir que compte perquè tal com estava escrit o com posi el titular, sembla que qualsevol que es vagi una app del Google Play pot carregar-se el seu Android, però, i no és veritat.
Per sobre de tot, aquells que tingueu interès...
Ja que
però,
ganes,
bueno, però no jo dic que estigui al market, però dic que en el 99% dels terminals funciona i això està molt bé. En Android no s'havia aconseguit encara.
Sí, però potser a Cydia també hi ha coses que et foten l'iPhone en l'aire.
En general, pels que tingueu Android i els que tingueu iPhone i qualsevol altre sistema, una recomanació, perquè aquesta notícia salta d'una companyia que es diu Bluebox, que és experta en seguretat de dispositius mòbils.
Puc explicar una miqueta?
Sí,
tota informació que us vingui referent a seguretat d'Android d'una companyia que es dedica a vendre antivirus per Android, poseu-la sempre en quarantena. Perquè això ve molt influenciat del món Windows, on la gent, tothom té al cap que ha de tenir antivirus i que et menja molt al cap perquè és veritat que és perillós. I llavors, clar, això Apple no ho poden fer perquè Apple té el seu sistema molt tancadet. Llavors, el lloc on busquen vendre és a Android. Llavors, tu saps, Tomàs, el Mobile World Congress, cada any ja 20 o 30 empreses que et volen vendre la mega suite de seguretat.
Però Bluebox no ven... Jo diria que Bluebox no és el
cas. Concret, però vigileu sempre que vegi això de mega vulnerabilitat a Android, no sé què, compreu-vos un antivirus, un anti no sé què, perquè solen ser les empreses que quan troben una vulnerabilitat, diguem que li posen més pac a formatge per intentar vendre el seu...
O que et colen directament l'Spyware.
No crec.
Que hi ha hagut casos.
Anem a avançar.
Encara ho segur, jo no dic que sigui 100%
segur. En Android no ho sé, però en Windows sí que hi havia antivirus que directament eren spywares.
Anem a avançar. Més temes. Aquesta setmana, com intentava explicar al principi, es celebra el 5è aniversari de l'App Store i Apple ofereix 5 jocs i 5 aplicacions de qualitat que han estat de pagament tota la vida i que ara les posa excepcionalment gratuïtes a l'App Store. Entre elles destaco el Batland, que és un joc que ha guanyat molts premis.
No, entre elles no les direm totes, si
ho saps llegint. Sí, tira.
No, bé, vull dir que estan totes.
Infinity Blade 2, que és un joc mític.
De gratis?
Sí. Super Brothers, Sword and Sorcery.
Sí, aquest és un joc que em van parlar aquí fa un temps, perquè vaig analitzar el diari. És una aventura gràfica tipus pixelat, que és molt xula, val molt la pena, deixarem el link.
Estem a la part de jocs, Tiny Wings. Què són els Tiny Wings?
És un joc casual, per entendre els tipus Angry Birds i aquests, però que és diferent. És, en aquest consisteix en jugar una mica amb l'impuls i amb la inèrcia de pujar i baixar muntanyes. És molt xulo i molt addictiu. Ah,
és cachondo. I hi ha un que m'agrada molt el nom. Where's my water? On està la meva aigua?
Sí, aquest és un joc que va fer la Disney.
Quina comida mi queso,
no? També és casual, però també està, és molt xulo. Yeah. El protagonista és un dinosaure molt simpàtic.
Vale, vaig a llegir de seguir totes les aplicacions i si voleu en destaqueu alguna.
Sí, de fet, només una cosa. Les que tingueu iPhone, si entreu... És que ahir no hi era, però avui ja, jo abans ho he una estona, ja iTunes, quan entres, saps els destacats de dalt, que sempre sí. Hi ha destacats, ja hi ha un que posa 5 anys d'App Store.
Vale,
i d'entre els tenim llistat i explicat tot.
Vale. Barefoot World Atlas, que és un atlas interactiu, Day One Journal, que és una mena de diari personal complet interactiu amb fotos, blah, blah. How to Cook Everything, que ja ho diu tot, és un assistent de cuina, Over, que és una aplicació de fotografia, i Tractor DJ, que és una...
Això és de tractors? O...
No, de DJs.
De DJs.
No, és de fer de DJ en un tractor, és DJ agrorural.
Ostres, tengo un tractor
amarillo, wiki scratch.
És wiki scratch.
Buenas noches, hortelanos. És el rotllo que...
Vinga, 30 segons per acabar dient una cosa que ja hem repetit aquí alguna vegada, i és que Apple fitxa un alt executiu del món de la moda, que és ex-CEO de Yves Saint Laurent.
A veure, com ho dius?
Yves Saint Laurent.
Yves Saint Laurent. Sí.
Per a projectes si especials que reportarà directament a Tim Cook, i els rumors diuen que és pel llançament de l'aigua.
A mi em costa veure si això és una bona o una mala notícia.
Per què?
Que Apple hagi contractat a un ex-CEO o el que sigui d'Yves Saint Laurent o qualsevol altra marca d'aquestes. Veieu qualsevol desfilada de modes i a mi em costa entendre si és bo o dolent.
Però, a veure, aquí el que es veu és que, primer, a Apple li costa contractar directors, directius. Diu, no sé si és per al tema cultural de la companyia, perquè és una companyia tan estranya, però té una circulació bastant important de directors que entren i que no...
Quan venia amb l'Steve Jobs, la porta era giratòria, no?
Sí, sí, era giratòria, o sigui, hi havia una porta al despatx que tenia una alternativa amb una catapulta sortint així, iuhu!
Seguint amb Apple, i per acabar, tertúlia Mossegui, tu has posat un apunt aquí, Raül, en el guió, que em fa gràcia, que és que per què pensem que Apple està fent més publicitat al darrer mes, quan normalment és cap a Nadal, quan fa campanya de Nadal?
Jo tinc aquesta sensació, potser soc només jo, però veig molta publicitat d'Apple i fins i tot en premsa escrita l'he vist.
Algú pensa per què pot estar passant això?
Jo és que no n'he vist tanta.
No he vist realment, la tele cada 2x3.
En premsa escrita jo n'he vist una mica, sí, és
cert. Jo no n'havia vist.
I normalment no s'han acostumat a veure.
I a televisió em veig anuncis de l'iPhone.
Jo és que no veig la tele. Jo només
veig un munt.
Jo la tele una mica, però
nosaltres només
no
Vitorrente, nosaltres Pirate Bay.
Potser és cosa meva, No, no sé, jo només pensava que...
Som d'Anonymous.
Nosaltres
és una broma pel Jordi.
De Marujita.
No sé, que jo ja n'havia notat més i potser que es volen treure sobre l'estoc d'iPhone 5, iPad 4 i iPad Mini 1.
Bueno, havia un rumor de que les ventes d'iPhone anaven a petar.
Sí, sí, bàsicament és això, que diu el Tim Cook en aquesta reunió que ha tingut amb els directors de ventes de...
Igual és que van a baixar els preus de l'iPhone.
Diu que a partir de l'octubre diu que vindria un exèrcit de nous productes, an army of new products, allò superguai.
Home, clar, no han presentat res, no, que portem d'any.
Exacte. I que vendrien iPhones a cabassos. Que jo especulo amb això, que possiblement el nou iPhone, el packaging, serà una cabasseta de mimbre. Per això ho vendran a cabassos.
Un bundle, serà un bundle. I per això ha vingut el tio d'Yves Saint Laurent a fer bundles.
Sí, perquè sigui
un farcellet. Un farcellet.
Sí, d'aquests que et donen en el Sephora, d'aquests que et porten els perfums.
Com en els batejos, amb dos anissos. Amb dos anissos. I els lacacitos del PP. Amb el lacacitos, PP. Sí.
Deixem els lacacitos i els bundles i ens n'anem de pet a la secció Badaixocs del Diari Ara.
Arriba del Diari Ara, l'espai de videojocs i tecnologies relacionades amb Raül Arribas. Ara, va de jocs.
Gràcies, Marc, per ventar-nos amb la porta. Perquè
sí, avui tenim
un problema. Comptes d'un negre que et venti, tens un Ludo que et venta.
Ei, un plaer sentir la música de Babylon 5.
Molt bé, molt bé. Això és gent culta i bona que fa el programa. I no. Aquesta penya que no tenia ni idea de què era.
Exacte.
Hem trigat un any, però per si ha vingut algú que l'ha reconegut.
Bueno, vinga, què tenim de novetats al diari?
Sí, avui havia preparat una secció a fer una mica comentari d'alguns jocs de cara a l'estiu. I mira, mai millor dir, perquè aquí estem a 40 graus ara mateix.
Sí.
Són 5 jocs. Ara us els comentarem.
Tenim més humitat que temperatura, però jo suposo que és un problema de l'edat.
Jo crec que tenim de tot. Que tengo de tot, com deia aquell anunci.
Vinga.
Els jocs que parlarem només estan per iOS, per iPhone i per iPad. No estan per Android ni, per suposar, per cap altra plataforma.
Ni falta que l'hagin.
És que això comença a ser un, això, una deriva preocupant, no, però preocupant per segons qui.
Això que estàs dient, no, o sigui, no ho has fet a posta. Ho has fet perquè realment has volgut destacar uns jocs i t'has trobat que per Android no hi són.
Els
no
jocs més xulos que últimament m'han passat per les meves mans i és que he mirat i és que no estan per Android.
Ni per
home, no, llavors, jo que no estigui per Android, no sé que sigui alguna cosa pròpia de Microsoft, oblideu-vos a les altres plataformes. I sí que és veritat que això fa un 2 anys passava molt, havia començat a deixar de passar.
I ara torna.
I ara torna. Com a mínim amb els jocs realment cars o realment bons des d'un punt de vista de jugador de consola i això. No dic, els jocs d'Android n'hi ha molts. Però els jocs així com més cars o més de desenvolupament més llarg no estan sortint a Android. No sé si és que és... no es pot adaptar d'una a l'altra, llavors ho posa a fer el joc 2 vegades i passa, no sé què deu ser.
No sé d'on ser els 700 tipus diferents de pantalles i resolucions que hi ha en alguna cosa.
Jo et diré per què. El primer no. Que, del qual parlaràs, que ara diràs què és, que és Enemy Unknown, val 18 euros per iOS. A veure qui és el guapo que paga 18 euros per un joc en Android.
També m'agradaria veure quants guapos el paguen a iOS,
Algun guapo ja que el paga a iOS.
Sí, però això ho vull dir, però m'agradaria veure quants. I segons quins països m'agradaria veure el nivell de descàrregues de Tidia i el nivell de descàrregues oficials.
Recordem que en l'App Store, quan va obrir l'App Store, hi havia una aplicació que es deia I Am Rich, que bàsicament el que feia és deia I Am Rich and I Deserve This, i valia $1,000.
I
la gent, hi van haver 4 persones que el van comprar.
I no feia res,
només deia I Am Rich and I Deserve This.
Sortia un diamant.
I sortia un diamant, una foto d'un diamant.
Que és símbol de ser ric.
Bueno, $1,000 i ven 4
té 5 minuts per descriure els jocs.
El que anàvem. El primer joc és l'XCOM Enemy Unknown. Aquest, us deixarem els links, el tenim analitzat per Mac, perquè també està per Mac. És un joc que va sortir fa cosa 4 o 5 mesos a PC i a la Xbox i al PlayStation 3. És superxulo, és un remake d'un joc del 94. És d'estratègia per torns, o sigui que dintre de la mare magnum aquest de shooters en primera persona i tercera que us sembla tot, han recuperat un joc, l'han posat al dia, l'han fet molt bé, és d'estratègia per torns, és molt pausat, a partir de gestionar la base. Ja la versió gran del joc és molt bo, és molt recomanable, que per Mac costa 45 euros. Però és que han fet un port a iOS que és clavat. O sigui, no és ni una versió reduïda, ni és una versió cutre, és el mateix, amb perdó, puto joc sencer, que només, que gràficament sí que no és tan bo, perquè la versió gran és gràficament...
El que hi ha.
Però per ser un iPhone o un iPad, els gràfics són molt bons, no es penseu que és dolent, i que no et permeten personalitzar la cara i el color de pell i de roba del soldat. És l'únic que ha perdut pel camí.
Que és el més important.
Mira que anem a comprar un iPhone només per això, però ja no. Ja
és l'únic que ha perdut pel camí, és al·lucinant un joc així.
És que hi ha molts jocs que són jocs de vestir la Barbie.
Sí, 18 euros per un joc que de bo té 6 mesos de vida i és collonut. O sigui, si teniu un iPhone, un iPad...
És el nom de nou perquè...
XCOM, Enemy Unknown. Ja us deixarem els links.
XCOM, Enemy
Unknown. El Warhammer Quest.
Warhammer Quest. El Warhammer Quest de per si és un joc de sobretaula.
Ara ja han baixat de nivell, estem parlant de 5 euros.
Sí, és un joc més preu més normalet. És un joc molt xulo, Els que jugueu a jocs de Games Workshop sabeu que tenen el Warhammer 40.000 i el Warhammer, que són els dos grans tòtems, i després tenen una sèrie de jocs al voltant.
També estratègia per torns.
Que té, doncs està el Blood Bowl, està l'Space Hulk, un és el Warhammer Quest, que és un joc d'aventures en torn mitjaval amb un elf arquer, un mag, guerrer, un nan. I has d'anar per catacumbes, doncs, pagant-te amb els goblins que surtin, amb les rates, que fan tresors, i això està molt bé. És toma sanital. És com si estiguessis jugant al joc de taulell. Està molt bé.
El Limbo. Limbo. Aquest me sona. No
sí, aquest és un joc que va sortir fa 2 anys, primer per Xbox 360 i després... Ui, cara de l'Albert.
Limbo, bueno, jo l'he jugat en PC, és raro.
És raro,
és especialet.
És molt especial, o sigui, és molt xulo.
Perquè digui l'Albert que és raro, ha de ser l'hòstia
sí,
de
raro. Sí, perquè és un joc que l'has de jugar, és un tòpic això de dir, no, l'has de viure. Però
és... No, però és d'aquests jocs que et venen més com a experiència que no com a joc en si. No està mal, realment és interessant.
Com el Journey, no?
Sí, però aquest és un joc de plataformes on has de fer coses.
No, hi ha plataformeo del xulo, això sí que és veritat.
Però realment és un joc on no t'expliquen res, tu ets un nen que comença, és tot en blanc i negre, jugant molt amb les ombres, molt maco, i comences com un periple per un món com mig oníric, mig real, buscant la teva germana que ha desaparegut. I a partir d'aquí vas fent. Acaba d'aparèixer a iOS, costa
4,5 dòlars.
Els que tingueu Mac, els que tingueu Mac també el podeu trobar per 9 euros, que ja fa un temps que hi és. I està molt bé, és un lloc... Si us agraden les plataformes així amb una mica més de...
L'estètica és xula. Sí, és xula. Aviam, s'ha
dit
que és una mica... raro en aquest aspecte, però realment no està malament. Les plataformes tampoc estan gens malament.
Vale, ara un joc que sortirà publicat dijous 11 de juliol, sí, perquè és que ens escolteu en diferit.
Exacte, per nosaltres és dintre de dos dies, però potser quan l'escolteu ja...
Ja ha sortit?
Ja ha sortit. Era el Deus Ex de Fall. Això ho vam comentar. Deus Ex és una saga d'ordinadors, consoles i això, que fa, deu fer un parell d'anys, va treure un nou joc després de bastants anys sense tenir-ne un. Que
va Human Revolution.
Xbox, exacte, Xbox 360, PlayStation 3 i PC. I va, és un joc molt bo, és un joc de, és en primera persona, és de sigil, és d'un cyborg, una societat futur proper, no gaire llunyà, on hi ha molta megacorporació, espionatge...
És una història cyberpunk relativament realista.
Com ara, o sigui, és la...
És una mica com el que està passant ara, però que de veritat, no?
Està mig camí entre alguna cosa super exagerada, lo Neuromante, i la realitat més propera. Vull dir, no es flipa massa en el concepte
no
del
Runner.
Futuro, però tampoc és una cosa que et puguis trobar avui dia.
Aquells que ens pregunteu, i qui està parlant ara al micròfon? És l'Albert, és el nostre ex-tècnic de so.
Ai, ara sóc ex.
Ex-tècnic de so, perquè ara ja és...
Però podem seguir sent amics, tot i ser ex.
T'hem promocionat a la taula.
Farem veure que som amics, però és mentida. Passa amb totes les ex.
Bueno, vam fer un pacte, que seríem amics mentre compartís les castelleres.
I dale, i dale, i dale.
Vinga, acabem tertúlia.
El que deia, el Deus Ex que surt el dijous no és una còpia d'aquell joc, sinó que el nou Deus Ex, que durant un temps es pensava que tornaria a sortir, que seria la continuació per PC, PlayStation i això, no, l'han tret per iOS. I han dit que és un joc pensat per iOS, és un joc original, és el següent de la saga i el que s'ha vist en trailers és superxulo. Llavors s'haurà de veure, però té molt bona pinta.
A tots els que ens escolteu us posarem enllaços a YouTube de molts d'aquests jocs que està
sí,
comentant.
Sí, o el link a l'iTunes, o si el tenim analitzat a l'ara, doncs posarem el link.
No té molt de sentit que el treguin només per mòbil. Vull dir, realment hi ha hagut una mica de rebombori en tota la comunitat precisament per això. Vull dir, el Human Revolution, que és molt xulo i té una història molt, molt guai, i fer una mena de porta estrany per mòbil, que té pinta de ser el típic, això, el juego de la pel·lícula que treuen per mòbils i tal.
O no, potser està supercorrat.
No, igual està molt bé, però no sé.
Un minut per acabar parlant d'un joc d'iPad i també per...
Sí, aquest és per tant per la gent molt jove o la gent que ja tingui una edat. Hi ha un joc que a molts us sonarà, que es diu Star Wars Knights of the Old Republic.
Papes i fills, no? Ara estem...
No, us ho dic per l'edat del joc.
KOTOR.
Ah, exacte. Més conegut com KOTOR. És un... Els que sigueu més joves, us sonarà molt la saga de Mass Effect, per exemple, o Dragon Age, que és un estudi que es diu BioWare. BioWare es va fer famós, entre d'altres, per fer aquest joc, el Star Wars Knights of the Old Republic. És un joc de rol, tipus els que hagueu jugat a Dragon Age o a Mass Effect, us sonarà molt, perquè és que ve d'allà, però a mirar del món de Star Wars, a l'antiga república, o sigui, uns 3 o 4.000 anys abans de les pel·lícules. I és acollonant.
Quan el Yoda anava amb bolquers, no?
Sí?
Quan el Yoda anava amb bolquers.
No havia nascut. Tenia 900 anys, crec.
Sí, tenia 900 anys.
I això, el va portar per iPad tal qual, aquest té menys mèrit que l'Alex, com perquè és un joc més antic, però és el joc sencer, és superllarg, i de debò, si no l'heu jugat o el vau jugar... O sigui, els que l'hagin jugat fa molts anys, segur que molts el voldran tornar a jugar. I els que no l'hagueu jugat, jugueu-lo, que és una història molt, molt currada de Star Wars, i la mecànica de joc i l'univers en el que es mou, de debò que val molt la pena. I a més no és car, costa 9 euros, o sigui que...
Nosaltres estem passant una prova i si no posem una mica de música i obrim la porta, ens desmaiarem de seguida. Per tant, anem a escoltar la música i acabem programa amb propostes museguis.
Come on.
Molt bé, entrem en temps de propostes mosseguis. I el primer, anem a deixar-li, perquè no ha dit res en tota l'estona de tertúlia, no li hem deixat en Jordi. Jordi, la teva proposta.
Doncs mira, jo la veritat és que voldria proposar diverses coses que estic mirant i revisitant ara. No necessàriament són noves, però la veritat és que tampoc necessàriament són bones.
No són ni noves ni bones.
És molt engrescador, eh?
Però, no, per molta gent serà engrescador, eh?
No, la qüestió és que és... Bueno, a mi m'agrada i per això la recomano. Un és un llibre que he llegit no fa gaire, de Virus Editorial, que es diu Les agències de qualificació.
Interessant.
És una mena de explicació de la història i sobretot de com funcionen.
Estic posant de mala llet només de que ho expliqui.
La veritat és que és bastant espectacular veure... Sí, sí, realment...
Posa de mala llet,
al final del llibre...
És que ho veig venir, eh?
La úlcera està garantitzada. Després també voldria recomanar un còmic que estic revisitant ara, que és la saga de Los Invisibles, de Grant Morrison. És un còmic que estic convençut que ell el va escriure drogat i que possiblement és la sensació més propera que tens quan els estàs llegint. No, realment fascinant, fascinant. És impossible decidir si són bons o són una xorrada. Però aquí està la gràcia. I després, com a... per acabar, m'agradaria recomanar una sèrie realment mediocre, però extremadament simpàtica i que els geeks... Bueno, no sé si els geeks ens agrada. A mi m'agrada molt, realment, i la revisito de tant en tant, que es diu Chuck.
Chuck.
Chuck. Val? És una sèrie, insisteixo, sense pretensions.
Copa molt al cap, l'Albert.
No l'he vist sencera, però... Sí.
És d'humor, és una sèrie sense pretensions i la veritat és que t'arriba d'alguna manera. És, jo què sé, el geek, la noia guapa, arguments d'espionatge... No sé, és entreteniment.
El geek, la noia guapa, és fantasia, no?
Sí. Naturalment.
Molt bé, gràcies, Jordi. Seguim amb les propostes que ens heu fet arribar. La setmana passada vam tenir un programa dedicat a impressores 3D. En Carlos Martínez, un mossegui, el va escoltar i ens proposa una web que es diu Lupeon, que si tens un disseny 3D, ells t'imprimeixen el disseny.
Ah, que van comentar, de fer com...
Sí, si hi havia algun lloc de fer-ho, doncs existeix ja.
Ah, molt bé.
Sí, sí.
Jo vaig a colar una ara que m'ha vingut al cap, que jo m'estic llegint també un còmic de fa temps, de fa bastant més temps, que és l'Odissea de la Metamorfosi, de Jim Starlin, que segurament el desconeixa.
Sí, sí.
I és que és superxulo, de debò. Si el podeu aconseguir, llegiu-vos-el, que és de ciència-ficció, eh? Es veu molt com els 80 s'atrevien a fer moltes coses que avui en dia no es deixarien, sense ser res de l'altre món, eh? Però és que la profunditat que té del que t'explica, avui en dia, com que tot és tan innocu, també crida l'atenció.
Realment la noció de còmic còsmic has d'anar a Jim Starlin per acabar de...
Sí, és que és...
En Rafael Jesús, ho dic jo?
Sí? Ah, no, sí. En Rafael Jesús de Balaguer ens proposa via mail una app per a Mac OS X que ens serveix per organitzar-nos a l'hora de crear una app. Es tracta d'un prototipador, que entenc que és per fer proves a nivell de prototip.
I compartir-les, està bé.
Us deixarem un enllaç a un vídeo de Vimeo i la seva web. Es diu Justin Mind Prototyper, però no us preocupeu que us deixarem l'enllaç.
També en Rafael Jesús ens proposa un servei al núvol, similar al Dropbox, que té versió per iOS, Android i també per Mac a partir de l'Ion, i ara tenen una sèrie d'ofertes amb gigas i tal, i es diu copy.com.
Sí, deu estar molt de moda perquè vaig rebent correus.
Sí, jo també, perquè si tu li passes a algú i aquest algú pica,
sí,
tu tens 5 gigas més.
Sí, jo s'està convertint en el, community manager.
Amb el copy.com community manager.
Sí, deu tenir 400.000 milions de gigas ja.
Molt bé, la propera setmana mossega la Poma ens visitarà l'amic Ton Sales, un pou de ciència i expert en història de la informàtica, amb qui parlarem d'IBM, els nazis i moltes més coses. Us torno a recordar aquest divendres, perquè és que encara tingueu temps d'escoltar-ho, divendres 12 de juliol ens trobem a la platja de Badalona, al Xiringuito, un dels xiringuitos propers a l'estació. Seguiu-nos a Google Plus, a la comunitat, i allà sabreu...
Aquesta és la que li diuen Txernòbil o és una per allà?
No, no és Txernòbil.
No és una per allà que li diuen Txernòbil?
Sí, sembla que està per allà, però no és exactament aquí. Nosaltres estem més a prop de l'estació de Badalona.
Sí, gràcies a tots per la vostra atenció i ens retrobem la setmana vinent, com comentava el Tomàs. Jo no, per desgràcia, jo em despedeixo fins la temporada que ve, i sabeu que ens podeu enviar propostes, comentaris, bueno, sí, penseu que tot el que envieu va de cara a la temporada vinent.
Sí, a partir d'ara
tot el que envieu,
tot el que escoltareu serà en diferit, per tant tot allò que ens feu arribar entrarà ja en setena temporada que inaugurarem, com Déu mana, amb un bany a la platja.
Ah, molt bé.
Al setembre, sí, farem un programa a la platja.
I per l'equip no es mulla? No?
Bueno, és igual. També es mulla ara amb aquesta temperatura.
Calla. Tenir tot l'estiu per rumiar bé què ens voleu oferir i ens podeu escriure, com sabeu, a cultura@mossegalapoma.cat i sabeu que sempre ens tindreu a Twitter @mossegalapoma retuitejant la tonteria més gran que se'ns passi pel cap.
Donem les gràcies a en Jordi per haver-nos acompanyat avui.
A vosaltres.
I ens retrobem la setmana que ve. Adéu-siau.
Adéu.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.